Mans, dins teu.
Doncs bon dia i bona hora, comencem, l'obrim l'espai de la Festa de l'Arrel a Catalunya Ràdio, i és que aquesta temporada que comença, la 17a del Mans, doncs tornem als orígens, que és on hi ha l'Arrel, Esther Plana.
Exacte, tornem a les 6 del matí cada dissabte. Tornem amb el Mans, això sí, una hora fins a les 7, per una hora on ens hi acompanyarem amb tota l'energia i tot el bon humor.
Hem passat un estiu de pega on la cultura, per molt que hi hagin proclamat que és segura, ha sigut la gran damnificada. I ja no parlem de la cultura d'arrel.
Una cultura d'arrel, però que continua la tasca dia rere dia de reinventar-se i d'oferir un recer social. Avui volem parlar amb la directora general de Cultura Popular, la Maria Àngels Blasco, per analitzar què ha passat aquests mesos d'estiu i apuntar com seguirà l'associacionisme i l'arrel davant la crisi sanitària.
Però com hem dit, la crisi ha fet que moltes propostes es reinventin. Un dels objectius del Mans aquesta temporada serà posar en valor tot el que passa a l'àmbit de l'arrel al voltant de la nova o d'aquesta circumstancial normalitat.
És el cas de conèixer què farà la Fira de Manresa, que ja ha anunciat mitja presencialitat. O bé com s'han reconvertit les cercaviles de bestiari festiu durant les festes majors en exposicions, com és el cas de Torroella del Montgrí o Vilanova i la Geltrú.
Tindrem el llegeix de la festa. Ens posem al dia de propostes que, sota criteris d'estricte compliment sanitari, es poden celebrar com les Jornades Internacionals Folklòriques, que van començar aquest mateix divendres, ahir mateix, i que s'escamparan per tot el territori.
O bé us parlarem de música d'arrel, en aquest cas del concurs Sons de la Mediterrània, que té canvis enguany.
Tot això i enguany sense propostes de participació en directe, però sí a les xarxes. Som la gent del Mans i serem fins a les 7 del matí aquí, a Catalunya Ràdio.
Amb Matilde Seoane, els controls i vies de so, Esther Plana i Fontanilles, Quim Rullan Valls. Som-hi, que comencem.
A Catalunya Ràdio, Mans.
I com que és l'hora que és, si et sembla, comencem una mica de música que entrarà molt i molt bé. Des del Nocturns i Diamants, sí, és la Coloma Bertran amb la Ju.
Si la paraula no és dir
amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Us ho hem dit i entrem en matèria. Que la crisi sanitària que patim ho ha posat tot en l'aire és un fet i tot queda afectat.
Però també és cert que la cultura d'arrel és tossuda i persistent i també aquests dies ha buscat maneres de celebrar-se. Tant sigui en l'àmbit festiu, festivals o ben format associacionisme dins les portes de les entitats.
Avui, que comencem temporada, ho fem com la vam acabar amb la directora general de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat, l'Àngels Blasco. Bon dia, Àngels.
Molt bon dia, com esteu?
Tancàvem la temporada parlant amb tu, dibuixant-nos un estiu atípic, un estiu on s'ha fet activitat. No ha sigut fàcil ni per les entitats ni per l'administració poder tirar endavant ni festivals ni res, no?
De fet, sempre he dit que el que hem fet fins ara, diguem, fins a l'estiu o fins a acabar l'estiu, no era el repte més important. El repte més important se'ns obre ara. Fins ara hem sobreviscut aprenent què volia dir la pandèmia i amb la incertesa, però el repte gran, diguem, ens ve a partir d'ara del setembre, perquè sabem que la situació continua com la teníem fa alguns mesos enrere i sabem que les incerteses continuaran. De la part de l'associacionisme cultural, s'ha mantingut internament. Algunes han pogut també fer aquesta manifestació o bé en un carrer, en una plaça, en unes circumstàncies que els ajuntaments doncs, els han posat més a l'abast per poder fer l'espectacle, però no pas doncs, d'interacció i de cercavila com estàvem acostumats. I aquesta part ha quedat realment molt tocada, ja per no dir-te de grans col·lectius com són, òbviament, els castellers i els falcons, que em sembla que han estat els que han patit més o estan patint i patirem encara uns quants mesos més, perquè l'activitat que se'ls permet de fer en grups de convivència, que sabeu que només arriba fins a 20 persones, doncs amb aquests col·lectius és molt complicat poder fer alguna cosa, fins i tot els assajos. I pel que fa als festivals, hem anat veient de tot, coses que han caigut del calendari, moltes coses que els mateixos ajuntaments han decidit de posposar-ho i, per tant, aplaçar-ho amb l'esperança doncs, que a partir de la tardor les coses estiguessin una mica millor i poder-les fer. Veurem ara si som capaços de mantenir aquest segon calendari, no? Que tot dèiem, ho posem tot cap a l'octubre, cap a la tardor, enllà. Veurem si ara ho podem fer o no. Però els que sí que han aguantat, francament, jo t'he de dir que estic molt contenta i t'ho dic amb un somriure a la cara, perquè sabeu que de cultura popular i gràcies també a l'empenta decisiva d'algunes entitats sense ànim de lucre, que són les que tiraven endavant, doncs hem estat capaços de poder mantenir el Festival de Dansa Tradicional a les Preses amb un èxit considerable. És un tema que necessita no distanciament social, precisament, i mantenir un festival en aquestes condicions, doncs a l'hora de plantejar-lo ha estat francament complicat. Però s'ha pogut dur a terme, a més a més amb molta qualitat, i per tant podem estar contents. I l'altre gran èxit, Esterri d'Àneu, i allà passava moltes coses, molta emoció i s'ha mantingut durant tota la setmana amb moltes activitats i amb una assistència de públic com mai havíem tingut. Amb aquests dos festivals i alguns que se'ns anuncien, perquè el Berguedà Folk està a punt també de començar el mes de setembre i no està cancel·lat, estarà molt, molt adaptat, com el Festival de Sant Martí de Tous, que era el de Llegendes de Catalunya, el Festival EVA en veu alta, doncs també ha pogut mantenir-ho més no tan concentrat en un cap de setmana, sinó que el que han fet doncs, és esplaiar-ho no?, en un parell o tres de mesos. Per tant, jo t'hauria de dir que pel que fa als festivals de cultura popular estem contents, estem agraïts dels ajuntaments que també amb nosaltres han fet una aposta decisiva per mantenir la cultura i també agraïts en el públic que ha volgut venir a veure aquests espectacles. Sense la gent tampoc no haguéssim pogut fer res. Ara no et diria que hagués estat un èxit si la gent no hagués vingut.
Parlaves al moment de començar d'aquesta tasca important i deies ara també els ajuntaments que hi han cregut, però sí que és cert que les festes majors han caigut moltíssim. Molts ajuntaments no s'han atrevit a poder-ho tirar endavant, pel que sigui. I això repercuteix d'alguna manera a les entitats. Creus que l'associacionisme, després d'haver-se estat, com deies, interiorment reinventant, anar fent propostes més internes, pot aguantar gaire més temps aquesta situació?
Doncs ho haurem de fer, ho haurem de fer. La cultura popular sempre ha estat molt resilient, ha aguantat de tot, ha aguantat guerres, ha aguantat atacs culturals, ha aguantat absolutament de tot durant milers d'anys, no podríem dir. I malgrat les pestes i malgrat doncs, els atacs de molt diversa índole que podem haver patit, hem sobreviscut, no? L'últim doncs, gran atac, sabeu, n'hem tingut constantment i en tenim constantment. Però des del franquisme sabeu que hi va haver un intent de poder doncs, acabar amb tot el que seria aquesta manifestació al carrer popular, no? Perquè al final, cap i a la fi, la cultura popular és una manifestació d'identitat catalana. I malgrat això, vam saber sobresortir-nos. Per tant, una pandèmia no ens hauria d'espantar tant veient la història que portem al darrere. Ara bé, sí que és veritat que de cara al 2021 doncs, hem de ser capaços de trobar aquelles fórmules, de trobar aquella eina que ens pugui servir per mantenir-nos. Sabeu que el Departament de Cultura està intentant ara de normativitzar la cultura com un bé essencial. Aquest podria ser un dels elements claus, diguem-ne, per poder tirar endavant aquesta política que necessitem per entendre que sense la cultura no podem fer res, que qui ens ha salvat durant la pandèmia precisament ha estat la cultura. De cara al final del 2020 i el 21, és obvi que ens hem de posar d'acord i que hem de començar a treballar amb quines estratègies necessitem uns i altres per poder treballar d'alguna manera i mantenir aquest associacionisme. I això vol dir, doncs, potser enfortir alguns dels festivals que existeixen, enfortir els centres de patrimoni material que tenim escampats arreu de Catalunya perquè a través d'ells puguem fer també accions de reivindicar cada un dels territoris, de posar-ho en valor i que aquí l'associacionisme hi tingui doncs, un paper clau.
El tema de la declaració de cultura com a bé essencial, què representarà? Sí.
Encara no ho podem definir massa, s'està treballant amb el tema, però és força immediat que en un primer terme tindria també com dos grans blocs a tractar. En un primer terme, doncs, hi ha una llista, com sabeu, de què és un bé essencial. Doncs en aquesta llista, que hi ha tantes coses de béns essencials, hem de posar els serveis culturals. Però és una manera de preservar, precisament. I després una altra, que ja més una normativa, que és la que ens pot interessar més, però segurament anirà una mica més tardana, que és tota aquella part fiscal que representa està declarat com un bé essencial i que ens interessa moltíssim.
De la cultura és essencial, però també és rebel, ja per acabar. Vam veure una Patum i hem vist una Festa Major de Vilafranca també molt polèmica.
Aquesta és la necessitat de compartir. De compartir, diguem-ne, o la il·lusió, o les ganes, o el que sigui, de compartir amb altra gent un fet que a tu t'aporta un benefici personal i que el necessites fer amb la resta de la comunitat. Clar, què ha passat? Que aquestes festes tan nostrades de Catalunya tenen una força terriblement gran, perquè el poder de la cultura és terriblement gran. El poder social de la cultura és enorme. Suposo que la gent se n'ha començat a adonar. Llavors, això fa que la gent sigui rebel i que tinguin ganes de continuar-ho fent. No podem fer-ho, no podem anar per lliure i no podem fer unes festes alternatives on hi hagi gent quan ens estan dient que no ens podem reunir ni privadament ni públicament amb més de 10 persones. Perquè si ens ho diuen és que estem amb uns índexs prou alts com per crear alarmes. Per tant, hauríem de poder fer cas tots i hauríem de ser conscients del que signifiquen aquestes normatives, no? O aquests avisos que ens diuen i que ens marquen doncs una mica el que ara les possibilitats que tenim de poder fer o de no poder fer perquè la salut del país no quedi més tocada del que és.
Perfecte. Àngels Bascó, regional de Cultura Popular. Gràcies per tindre la trucada del programa. Seguirem parlant de tot plegat.
Doncs fins ben aviat. Cuidem la cultura popular, sisplau, entre tots. Fem la més gran. Gràcies.
Mans. Desperta l'aborigen.
Músics en el temps, una sardana de Marcel Artiaga amb la cobla Els Montgrins.
Formació, per cert, que trobareu avui a Trem, en concert de Festa Major, i demà a Bordils amb espectacle Trencats i Seguits. I ara...
Llegeix la festa.
No volem perdre els bons costums de llegir. En Lluís Marni seguirà també aquest any amb nosaltres. Avui, la Tradiblieria.cat ens presenta Cada dia és festa, de Bienvé Moll.
Hola, família. Mira que m'agafeu de camí a Organyà, de cara a la Fira del Llibre del Pirineu. Encara hi sou a temps de pujar, si voleu. De fet, venia també que el cap de setmana vaig estar gaudint de l'adaptació festiva que vam fer al Cornamusam, de les festes de les preses. Vinc pensant també en algunes coses de festes majors que encara ens queden al setembre. I per això avui he volgut escollir un llibre que crec que us pot ser molt interessant. El Cada dia és festa, d'en Bienvé Moll. Editat el 2014, ja té uns quants anyets, per l'editorial Barcino. És una proposta de llibre en la qual que ens marca tot un calendari festiu molt interessant, en el que trobareu explicacions de la Festa de la Llum de Manresa, Festa Major de Cardona, la Festa del Pi... Per tant, tot l'any festiu del Principat principalment. El que m'agrada molt també d'aquest llibre és que en Bienvé Moll ens hem d'apropar amb ell pensant més poder en un Baró de Maldà que no en un Joan Amades, perquè les seves reflexions són molt interessants a l'entorn de la festa i sempre traspuen per darrere de les paraules del seu llibre. No és un llibre molt dens ni molt extens, són 150 pàgines molt interessants i molt oportunes avui en dia per reflexionar amb la festa. Bé, Quim, permets que torni a fer una miqueta de publicitat i sapigueu que aquell cap de setmana a Organyà fan la Fira del Llibre de muntanya. A part dels meus llibres, trobareu editorials molt, molt interessants. Llegiu, feu festa i fins la setmana que ve.
Si voleu conèixer aquesta i moltes altres propostes de llibres de cultura popular, podeu consultar el web tradillibreria.com.
Mans dins teu.
Seguim endavant amb el Mans, obrint la 17a temporada del programa aquest dissabte 5 de setembre, una temporada esclar on descobrirem noves maneres de fer cultura popular o de consumir cultura d'arrel.
Un dels casos més paradigmàtics serà la Fira Mediterrània, que enguany arriba a la 23a edició i ho farà del 13 al 18 d'octubre. Aquesta setmana s'ha fet públic que la fira serà semipresencial i que combinarà els formats donant noves funcions a l'intranet dels professionals. En Jordi Foses és el seu director.
No començarem el dijous com és habitual, sinó que començarem el dimarts, concretament el dimarts 13 d'octubre, i l'allargarem fins al diumenge. Els primers dies de la fira, per tant aquest dimarts, dimecres i dijous, els centrarem en el món en línia i especialment per establir connexions i per tota l'activitat professional, on hem definit cinc grans línies de treball. Presentarem en els propers dies també una web app o un nou intranet que hem desenvolupat especialment perquè es pugui seguir, per millorar totes les prestacions i es pugui seguir la fira en línia i també que es pugui establir moltes connexions entre els diversos professionals que interactuen a la fira, especialment entre programadors i artistes. Treballarem també les jornades de reflexió i de debat. Aquest any aquesta arrel que ens parla en present ho focalitzarem en sostenibilitat cultural. Parlarem d'aquesta sostenibilitat en el territori, en la terra, en la ruralitat, en la comunitat. El tercer gran bloc que estem treballant són les reunions ràpides, artistes i programadors. I el quart tema que estem treballant és la presentació de projectes culturals que també presentarem en línia. I el cinquè gran bloc que podrem trobar en línia seran converses que estem fent amb cada un dels artistes que presentarà el seu projecte artístic a la fira.
La programació artística serà també en aquesta doble vessant i es crearan itineraris per presentacions de projectes, assajos oberts i espectacles en format showcase, és a dir, mostra.
Combinarem l'activitat de concerts i d'espectacles amb també uns itineraris professionals que estem organitzant, perquè aquell professional que es desplaci doncs, també fins a Manresa, a part de gaudir dels concerts i els espectacles i a part de veure'ls, també pugui tenir diversos laboratoris, diversos showcase, diverses presentacions de projectes artístics, doncs, que trobarem o que la fira i els artistes estan treballant, doncs, per les properes temporades.
Queda tot just un mes i mig i és evident que la fira té preparades totes les mesures necessàries per la contingència que toqui. Per tant, de moment, tot es va preparant per poder-la dur a terme. En aquesta línia, aquesta setmana surten a la venda les primeres entrades.
Serà a partir de dijous al vespre, quan ja podrem connectar-nos a Manresa i podrem veure l'activitat presencial a Manresa, que girarà entorn d'una, doncs, quarantena de projectes artístics, de propostes artístiques i concerts, espectacles, que podrem disfrutar en directe i en viu a Manresa. Per tant, convidar-vos a tots a venir a Manresa des del dijous 15 al vespre fins al diumenge 18.
El dijous 15, per tant, presencial, a partir del 13, tota l'activitat també en línia, i fins al 18 d'octubre, 23a edició de la Fira Mediterrània, segurament més necessària que mai. Canvi de tema.
Vinga, com sabeu, molts municipis han hagut de readaptar i anul·lar les festes majors i s'han quedat sense poder treure a lluir el seu bestiari. És el cas de Vilanova i la Geltrú, que havia de celebrar la festa primers d'agost. Bé, com que no es van poder treure, des de l'Ajuntament s'ha presentat una exposició única que fins al proper dia 13 es podrà visitar al Centre d'Art Contemporani La Sala.
L'exposició de figures i elements participants a la cercavila del vot del poble de la festa major de Vilanova. L'exposició acull els elements tradicionals actuals, com són gegants, dracs, nans i molasses, així com instruments de música popular tradicional, vestuaris de balls de foc i balls plans. I, a més, es complementa amb elements i indumentàries antics que habitualment no estarien mai exposats al públic. Fotografies històriques, textos i material audiovisual que ajuden a difondre els orígens, la història i l'evolució de cadascun d'aquests elements que conformen la festa major del vot de poble de Vilanova. Per tant, oportunitat única fins al proper dia 13 de setembre.
I una altra exposició que ja fa temps que hi és, però que val la pena recordar per si la voleu visitar, és el Museu de la Mediterrània, Can Quintana, a Torroella del Montgrí.
És a la Sala de les Bèsties i els Gegants de Can Quintana, oberta i gratuïta per tothom qui la vulgui visitar. Gerard Cruzet, director del Museu de la Mediterrània.
Torroella del Montgrí té una gran tradició de imatgeria festiva. Ens hem de remuntar fins al 1608, que és la primera notícia que tenim a Torroella d'un gegant. Llavors vindran notícies del drac, vindran notícies de la geganta, vindran notícies de l'àliga i finalment els capgrossos. Però estem parlant de més de 400 anys de tradició, d'imatgeria festiva, estem parlant d'una gran tradició relacionada amb la població dels gegants, sobretot, però també del drac i de l'àliga. I estem parlant d'una població volcada amb una associació d'amics dels gegants de Torroella i que la població se'ls estima molt.
Una exposició que neix de la necessitat que té la població de reunir i lluir tota la imatgeria festiva de Torroella del Montgrí.
La Sala de les Bèsties dels Gegants de Torroella sorgeix de la necessitat de tenir tota la imatgeria festiva en un sol espai. Fins a aquests moments la teníem repartida pel poble en diverses institucions, diversos llocs, i a través d'uns pressupostos participatius, és a dir, va ser la gent qui va decidir que s'invertís aquests diners, remodela un petit espai del Museu de la Mediterrània per tal de que hi hagi tota la imatgeria festiva en un sol espai. Llavors aquest espai és batejat com la Sala de les Bèsties i els Gegants. En aquí podem trobar-hi el gegant, la geganta, hi ha el drac, hi ha l'àliga i els diferents capgrossos que hi ha a Torroella. A part, s'aprofita una recerca feta per una exposició sobre gegants de Torroella per vestir aquest espai també amb uns audiovisuals i uns interactius amb molt i molt de contingut perquè la gent pugui saber l'origen i el desenvolupament d'aquestes figures.
El Museu de Can Quintana, de fet, és un museu amb un llarg recorregut al voltant de la preservació i la divulgació del patrimoni, no només cultural, també ecològic, també immaterial, d'arreu de no només Torroella de Montgrí de l'Empordà i d'arreu de la Mediterrània.
El Museu de la Mediterrània acull la Sala de les Bèsties i els Gegants des del novembre del 2019. Tot així, el museu es va inaugurar el 2001. Ara aviat farà 20 anys, i es sustenta sobre dos pilars molt importants. El primer seria el territori. El museu és un museu de territori, un museu local, on expliquem el patrimoni natural i cultural de la zona. I llavors també la música, sobretot la música popular i tradicional del nostre país. Tenim un centre de documentació molt important on es conserven molts de fons relacionats amb la sardana.
Per tant, ja ho sabeu, a Can Quintana, a Torroella del Montgrí, també podeu veure-hi tota la imatgeria festiva de la ciutat.
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Aquest divendres ha començat un any més a Calella, a les GIF, les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, unes jornades que ha organitzat IFOLC, l'Associació per la Difusió del Folklore.
Són les deganes del país, arriben a la 48a edició i ho fan enguany, tot i el moment que vivim, amb actuacions arreu del territori català, amb representacions de cultures també d'arreu del món. L'Oriol Ramírez és el director de la GIF. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
Una vegada més, Calella és l'epicentre d'aquestes jornades internacionals folklòriques que organitzeu amb l'Associació per la Difusió del Folklore, un lloc ideal en el qual li passen moltíssimes coses.
Sí, un any més, ja fan 24 anys que Calella acull la inauguració d'aquest festival. A més, els grups els tenim allotjats en els hotels de Calella.
Però hi ha aquests grups que representen Croàcia, Equador, Perú, Colòmbia i l'Illa de Pasqua, a més de Catalunya. Clar, no deu haver sigut fàcil poder trobar una representació, diguem-ne, mínimament internacional aquest any.
No, aquest any ha sigut molt complicat, tot i que a principis d'any hi havia molts grups interessats, que, bueno, semblava que tot anava molt bé fins que va arribar el punyetero virus, però, per exemple, Croàcia, com tu dius, a última hora no ha pogut venir perquè les autoritats croates, tant de sanitat com el govern, els hi han prohibit, recomanat no viatjar al nostre país, i finalment els ha sigut molt greu, perquè és un grup que estava de celebració, 50 anys del grup, estava tot lligat, surt el programa, surt el cartell, surt tot arreu, però a última hora no ha pogut ser. I els altres grups, doncs, clar, en 48 anys, vulguis o no vulguis, vas coneixent grups i tens uns contactes amb uns grups que saps que són bastant garantia. Són grups que, evidentment, a dia d'avui no podrien volar. Per exemple, el grup d'Equador, els músics no han arribat tots, no han pogut venir els músics perquè no els han deixat sortir del seu país. I la resta de grups doncs, ja els tenien per aquí, no? Ja estaven... No han tornat al seu país, per entendre'ns, ja l'està per aquí. Doncs ens ha anat molt bé per poder fer el festival, perquè si no, la veritat ha sigut molt complicat, perquè altres grups, clar, evidentment, ja no donaven visats, i, bueno, ha sigut complicat, però estem contents perquè els grups ja els tenim aquí, ja van actuar ahir, i endavant.
Una de les característiques de la GIF i que la fan molt diferent a altres festivals d'arrel de música i dansa d'arrel tradicional és aquesta descentralització. Enguany els municipis són les Borges Blanques, Santa Maria de la Tordera, Rajadell, Arenys de Mar, Peramola, Montblanc, l'Hospitalet de Llobregat, Ripoll, a més, doncs, de Barcelona. La coordinació de tants ajuntaments, de tants grups que van participant en els diversos llocs i escenaris, no deu ser fàcil, però ja forma part de l'ADN d'aquestes GIF.
Ja ho diu el nom, no? Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. I la intenció de IFOLC sempre ha sigut que quan més territori puguem abarcar, doncs millor, perquè de fet el festival ja va néixer amb aquesta intenció de portar grups folklòrics d'arreu del món d'un nivell a pobles i ciutats que poder no s'ho podien permetre. I llavors nosaltres doncs, donem aquesta oportunitat. I al final és un festival d'abast nacional, per tant intentem arribar a tots els racons de Catalunya. L'última compareixença del president Torra va espantar molt. Van haver-hi ajuntaments que ens van anul·lar, ja et dic, fa una setmana. Però bueno, ho hem anat reconduint, ho hem anat adaptant i hem anat fent el puzzle i al final ha quedat així.
L'oportunitat de veure aquestes diverses cultures, Perú, Colòmbia, Equador, Illa de Pasqua i també Catalunya, representats també per l'Esbart Sant Jordi. A més de la Copa Sabadell, que van participar també ahir a l'acte inaugural a Calella. Oriol, 48a edició, estem parlant d'unes GIF que van néixer l'any 72 i que, per tant, m'imagino que no del tot, però un ull li teniu, no?, d'aquí 2 anys, què heu de fer i com heu de celebrar?
Sí, sí, no? La idea és fer-la grossa, celebrar els 50 anys, és de 50 anys de la GIF, i 50 anys de l'entitat, perquè Difoc va néixer amb les jornades. La idea és fer activitats extres, diguéssim, no sé, exposicions d'acull històric d'aquests 50 anys, I, bueno, estem treballant per fer un... Bueno, per celebrar-ho com toca.
Ja per acabar, ja que parles de Difol, recordem a Difol que, a més de les GIFs, doncs també és el responsable, entre d'altres, de la plaga internacional. Abans d'acabar la temporada regular, l'any passat, parlàvem amb l'Ivan, el president de Difol, l'Ivan Besora, i ens explicava que, bé, que l'Alguer pintava de cara a aquesta tardor. Com estan les coses ara mateix?
Bueno, l'Alguer està complicat perquè, clar, nosaltres teníem uns tractes amb... però necessitàvem un mínim d'actuants. Clar, el problema és que Castells aquest any probablement o quasi segur que Castells no se'n faran. I, bueno, una de les premisses de l'Alguer també era que volien Castells. Estem treballant, però està molt, molt complicat.
Ho teniu descartat ara mateix?
Pràcticament. Oficialment no està descartat, però no vull pecar d'optimista.
Us guardeu la carta per properes edicions?
Sí,
potser per l'any que ve?
Totalment. Aquest any el que era maco era que feia 20 anys rodons que s'hi havia anat. I era com un... Però, bueno, és igual, farà 21 anys si no hi podem anar aquest any.
I es podrà celebrar igual. Oriol, gràcies per tenir la trucada al programa. Recordem les GIF fins al proper dia 10 de setembre arreu de Catalunya, en aquests municipis que hem dit, amb tota la música i dansa tradicional d'arreu del món. Oriol, una abraçada.
Igualment, moltes gràcies.
A Catalunya Ràdio,
dins teu.
No entenc per què la gent s'espanta tant d'unes aixelles. No entenc per què la gent s'espanta tant d'uns quants petons. No entenc per què ningú diu res, no entenc les lleis ni aquesta farsa. No entenc per què la gent s'espanta tant d'uns quants petons. Obrireu el món de noves formes, seguireu la veu dels nostres cors, recuperareu.
Roba estesa des del seu senzill Dolors, hem sentit La gent. Un grup que va guanyar, per cert, el concurs Sons de la Mediterrània d'ara fa 3 edicions. I és que us volem parlar precisament de l'edició d'enguany.
Ja s'han escollit els 4 propostes finalistes d'aquest concurs que busca les propostes musicals noves i amb més projecció que es puguin presentar aquest any. Són grups de nova fornada.
I els finalistes són, concretament, Cat Klezmer Trio, Clara Fiol, Laura Esparza i Carlos Esteban, i les Tecum Terra. Amb en Jordi Martí, director de la revista Sons de la Mediterrània, repassem les propostes i us parlem del concurs.
Doncs la participació a la 13a edició del concurs Sons de la Mediterrània ha seguit bastant la línia els últims anys, es presenten molts grups que són de formats reduït, per exemple, propostes que són de guitarra i veu o de grups petits. Però bé, de totes maneres sempre hi ha molta diversitat, tant per l'origen territorial de les propostes que venen d'arreu dels Països Catalans, com d'estils i també hi ha formacions instrumentals, hi ha una mica de tot.
Volem escoltar les quatre propostes i sentir els responsables d'aquestes propostes. Comencem amb Cat Klezmer Trio, una formació de folk fusió que arriba des de Blanes. Ens en parla en Xavi Pendón.
Cat Klezmer Trio és una banda nascuda durant el confinament amb l'objectiu de, bé, veient com està el panorama per la cultura i per la música, jo estic amb altres bandes més multitudinàries i l'objectiu és el d'obrir una nova via, no?, per poder apostar per poder fer també concerts de petit format. El repertori es basa en la música Klezmer. És tot un repte perquè, bueno, és una música, per exemple, a la part del clarinet, i té molt de protagonisme i hi ha tota una història al darrere, no? També hi haurà pinzellades en el repertori de músiques del món, com per exemple una versió d'una sardana, d'un tango o revisitacions d'aquest tipus de músiques que, bueno, de fet està tot en construcció. Bueno, vull dir que l'estrena serà a octubre i ho preestrenarem al setembre. Per tant, està en construcció, però es basarà en això, en la música Klezmer i en pinzellades a músiques d'altres llocs del món.
Des de Palma arriba una nova proposta folk, en aquest cas liderada per la Clara Fiol.
Refilar és cantar com un ocell i també tornar a teixir. El projecte Refilar vol ser una aproximació musical a la tradició oral de la glosa improvisada de Mallorca. Com a treball final de grau en el taller de músics, vaig voler recollir les melodies que s'empraven per improvisar gloses a Silla. I vaig descobrir que glosadors i glosadores entenien aquestes tonades com un recipient necessari per la paraula, però que ocupava un espai secundari en cert desglosat. En cap cas, la música estava en el centre. Així vaig voler reubicar aquestes melodies en el centre de la creació artística i fer un projecte on, a partir d'aquestes tonades com a matèria primera, nasqués tota la resta.
Una altra de les propostes finalistes d'aquests Sons de la Mediterrània són els valencians Laura Esparza i Carlos Esteban.
Mare natura, dime que m'estàs cridant, és dolça la cançó, però també vol al final. Mare natura, dime on vols arribar, sóc en una lluita amb el meu instint animal.
Hem tret un disc fa molt poquet, aquest març passat, el disc se diu Mare natura, i és un disc molt personal, en unes lletres molt íntimes i emocionals i en unes melodies principalment en guitarres, però també molta producció musical i algunes pincelades d'electrònica. I res, solament dir-vos que estem molt il·lusionades de poder participar en aquest concurs i amb moltes ganes de veure-vos a totes.
I acabarem amb la darrera de les propostes, són els Tecum Terra, amb seu a Sant Celoni, que també aposta per una proposta de folk. Són la Noelia Sánchez i l'Ariadna Ruiz, que ens ho explica tot seguit.
Si me borrara el viento lo que yo canto.
Tecum Terra, doncs, és un duet que va sorgir farà uns 3 anyets, on ens vam unir per part meva com a cantant i percussionista tradicional i per part de la Noelia com a ballarina, utilitzant la dansa contemporània i el teatre físic. I bé, la nostra idea principal és recuperar les músiques d'arrel, les nostres tradicions i sobretot les històries dels nostres avantpassats. I tot això ho fem donant-li un toc contemporani i visual al missatge d'aquestes cançons, jugant així amb tots els sentits. I bé, doncs ens fa moltíssima il·lusió ser escollides com a finalistes del concurs Sons i tenim moltíssimes ganes de tirar endavant aquest projecte perquè és molt important mantenir viva la música tradicional i sobretot visibilitzar i motivar a la gent jove a escoltar-la i animar-los a arriscar i innovar en els seus projectes. Així que amb moltes ganes de participar i de compartir el nostre projecte amb tots vosaltres.
400 ciegos van, unos llevaban el vino, otros llevaban el pan. Dime, panaderita, ¿cómo va el trato? La harina va subiendo y el pan barato.
La final del concursons, sempre, fins ara, sempre s'havia fet a la Fira Mediterrània de Manresa, que és una de les parts organitzadores principals del concurs. Però aquest any, degut a l'emergència sanitària i les mesures de seguretat i tot plegat, feien molt complicat fer-ho a la fira pel tema de, clar, una final on hi ha grups que s'han d'anar rellevant a l'escenari, això era molt complicat. Aleshores, es farà el Centre Artesà Traicionarios, el CAT, que de fet és un altre dels organitzadors del concurs, i es farà a l'octubre, segurament una miqueta abans de la Fira Mediterrània i també dins de la programació de la Fira Mediterrània, però físicament es farà el CAT de Gràcia.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Recte final del Mans d'aquest dissabte, moment per fer una aproximació a l'agenda d'activitats pels propers dies amb l'Arrel com a fil conductor.
Vinga, comencem amb una proposta de concert de cobla. Demà al migdia a la ciutat de Girona serà en concert a l'Escala amb el concert La Veu i la Cobla amb la soprano Susana Delsat. En Quim Burjacs és el representant de la cobla.
Es tracta de fer cançons i sardanes amb la cobla i La Veu, en aquest cas, amb la Susana Delsat. Aquí a l'Escala farem un repertori de sardanes clàssiques cantades, com El Somni, El Porto Ploro, La Puntaire, i després cançons una mica de variades, no? La Gavina, La Vanera, d'en Sinés, o la cançó Enamorada d'en Morera, els boleros mariners de Viladasau, que es feien en aquest espectacle que he comentat abans, i un xotis català que es diu La Botiguera, que el va composar l'Antoni Mas Bou.
Al Moianès se celebra la quarta edició del Festival de Titelles. En 6 municipis diferents s'està fent i s'ha fet i presenta el millor d'aquest gènere artístic amb una mirada molt àmplia i amb activitats de tot tipus i per totes les edats.
El festival, que va començar el cap de setmana passat, acabarà amb actuacions avui a Castellterçol amb la companyia Eudal Ferrer, demà amb els Pengim Penjam a Monistrol de Calders i dilluns a Monistrol mateix amb Vini Xiflat i la companyia Jordi Bertran.
Entrem en territori festes majors. Primer, un avís, cal començar dient que totes les festes majors d'una o altra manera estan afectades i en la majoria de casos, per poder participar en els diversos actes, cal fer reserva prèvia dels espectacles. Us recomanem, per tant, fer un cop d'ull al web de l'Ajuntament per saber si hi pot anar, si hi ha entrades o com s'han de recollir. Comencem, a Agramunt.
Vinga, acabaran dilluns. Avui podreu veure la companyia familiar Xip Xap al matí, l'espectacle de balls i figures cremades dels Diables L'Espatec i concert amb Miqui Núñez i la principal de la Bisbal. Per demà, sardanes amb la Juvenívola d'Agramunt i concert amb els Pastorets Rock.
També és festa Altafulla, la festa petita. Han començat aquest divendres i acabaran el dia 13. A Llers, a l'Empordà, avui fan microconcerts de gralles.
A Viladecans, festa major d'estiu, amb activitats per viure als balcons, escenaris en línia i presencials. Avui, sardanes, i demà, matinades i Masoni, entre d'altres.
A Castellterçol, a banda del Festival de Titelles que us dèiem, s'havia anul·lat la festa major, però després de treballs i debats, us ho podem imaginar, s'ha acordat una nova proposta que, atenció, ha recollit fins a 82 activitats que van començar el dia 1 d'agost i que s'allargaran fins a 11 de setembre. Això celebrarà la festa major, com Déu mana.
I tant.
Destacarem que demà hi haurà els tastets de dansa, amb la dansa de Castellterçol, el Ball del Ciri i el Ball de l'Homenatge, amb les Barrosa d'Abril. També hi ha festa major Trem i a Bordils, i acabaríem a Solsona amb un munt d'activitats. La regidora de Cultura, la Judit Gisbert, ens explica com ha adaptat la festa.
El que hem fet és marcar-nos un parell d'objectius, que en primer lloc és evitar al màxim l'aglomeració de persones, de gent, i en segon lloc, doncs, per poder assegurar-nos aquest objectiu, doncs, el que hem fet és mantenir aquells actes que podíem tenir a la ciutadania asseguda i, per tant, mantenint les distàncies de seguretat. Pel que fa a les activitats que hem mantingut, doncs el que hem fet és transformar el que eren els balls de festa major en concert d'orquestra de vespre, mantenir els concerts pròpiament que ja fèiem. També el que hem fet és transformar les sardanes en audicions de sardanes i hem mantingut també el teatre. La part grossa que de moment no hem pogut mantenir és tota la part que fa referència al folklore i a la imatgeria, que realment és la part grossa de Festa Major, és la part que ens defineix i que ens caracteritza.
Doncs amb la Festa Major de Solsona arribem al final d'aquest Mans d'avui 5 de setembre.
Tornarem demà al matí amb una selecció musical de Liquid Mans.
I per marxar, doncs, una sardana.
Exacte, una d'Enric Ortí, Petons de matinada. Mm-hmm.